L'informatiu de Mutter. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mutter. Edita i presenta Josep Roig.
Ben retrobats. Jo m'atreviria a dir una vegada més que han fet una bona elecció, possiblement la millor elecció, a l'hora de seleccionar a través de quina emissora volen informar-se d'allò que passa a les Terres de l'Ebre. I dic això perquè a partir d'ara mateix és el treball de 6 emissores el que van a escoltar aquesta tasca informativa, aquesta recerca informativa que cada dia explorem des de cada una de les emissores que formen part de EMUT. Benvingudes, benvinguts i enhorabona per aquesta elecció. Avui l'informatiu es correspon a cap de setmana. És divendres, és 23 de l'11 del 2012.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
Comencem una vegada més l'informatiu des d'Alcanar Ràdio perquè hi ha més notícies sobre la problemàtica que estan vivint els treballadors de Cemex. En principi, podríem dir que són notícies agredolces. Hi ha un preacord entre sindicats i direcció de Cemex per indemnitzar els acomiadats finalment amb 30 dies i 3.000 euros. De fet, el nostre company Alcanar Ràdio, Domènec Ramal, ens parla de que la plantilla de la fàbrica de ciment de Cemex d'Alcanar votarà avui mateix, aquest divendres a la tarda, aquest preacord assolit entre sindicats i empresa i que preveu, com diem, indemnitzar els treballadors afectats per l'ERO amb 30 dies per any treballat en 22 mensualitats i 3.000 euros lineals. És així, no, Domènec?
Així és, Josep. Finalment, la direcció ha accedit a ampliar de 19 a 30 el nombre de treballadors que podran mantenir la seva ocupació a la fàbrica d'Alcanar. La xifra, que inclou 3 llocs al Departament de Neteja, que fins aquest moment efectuava una empresa externa després dels 136 acomiadaments. El preacord haurà de ser ratificat amb el 51% dels vots favorables dels treballadors de tots els centres de Cemex afectats arreu de l'estat espanyol. A la planta d'Alcanar, el període de votació s'estendrà des de 2:15 fins a 5:15 d'aquesta tarda, quan es tancarà l'urna. Els representants de la comissió negociadora i del comitè d'empresa van celebrar ahir dijous a la nit una assemblea amb els treballadors afectats per traslladar-los tota la informació relativa al contingut de la proposta perquè la valoren i voten en conseqüència. A la mitjanit d'avui divendres, precisament, s'acaba el període de 30 dies legalment establert per a les negociacions entre representants de l'empresa i la direcció per acordar els termes d'aquest expedient de regulació d'ocupació. Amb les noves condicions del preacord, finalment serien 136 dels 166 en plantilla els treballadors que anirien al carrer, 11 menys dels inicialment previstos després que la direcció de Cemex hagi acceptat de mantenir 8 treballadors més i internalitzar, com dèiem, el servei de neteja, que suposaria 3 llocs de feina més addicionals. A banda d'això, i en l'àmbit estatal, l'empresa s'ha compromès també a recol·locar 59 treballadors més en els diferents centres de què disposa. De moment es desconeix quants d'aquests 59 treballadors podrien procedir de la planta d'Alcanar. El president del comitè d'empresa de la planta de Cemex d'Alcanar, Adriano Prados, apuntava que l'empresa s'ha compromès a mantenir la planta oberta i tornar a contractar treballadors acomiadats si ho requereix la situació, però, això sí, Prados posava en dubte les condicions futures. L'escoltem.
Bueno, l'empresa, bueno, preguntes, la empresa diu que sí, que, bueno, que en cap moment han pensat en fer una altra cosa que no sigui dins de la planta oberta, no? El que passa que, desgraciadament, pues, tal com està el mercat i les coses, pues, i les ventes, pues, la veritat és que ell ha pres la decisió de fer això per qüestions de mercat, no? Entonces, la veritat és que sí, s'ha compromès a que si algun dia això tiraven i necessiten treballadors, pues agarrarà més o menys de la gent que ara acomiada, no? Lo que no sabem és quines condicions les agarrarà després, no? Això no ho sabem, perquè això, el futur, no ho sap ningú, no?
Tot i les sospites que la planta podria ser venuda o tancada, la direcció de Cemex sembla ser que ha transmès als treballadors que la seva intenció és de continuar amb la planta oberta. uns treballadors que diuen que la fàbrica ha pres aquesta decisió per qüestions de mercat. Adriano Prados creu també que el preacord amb els treballadors tirarà endavant després que els sindicats hagin esgotat totes les vies de negociació amb la direcció. L'escoltem.
Això és una percepció personal, no? Creiem que sí. Però, bueno, li han donat temps a la gent perquè s'ho rumbi, li han donat informació, li han donat les actes, li han donat tot perquè està dins, s'ho estudia, s'ho mire, i demà que vote en conseqüència el que ells creguen, no? Pensem que no hi haurà problema perquè és que tampoc, no que he dit abans, opcions no hi ha poques, no? Entonces, tanto que han fet tot el que tenien que fer, lluitar tot el que tenien que lluitar aquí, a Madrid, a tots els puestos, i, bueno, això la gent ha d'obrar en conseqüència i ha de fer el que ha de fer, no? Nosaltres ja li han donat, com dic, tota la informació i tot el que hi havia de donar, no? Ara ja està en mans de la gent.
En mans de la gent i dels vots que aquests treballadors emetran aquesta mateixa tarda, com hem dit, entre 2:15 i 4:45 de la tarda. Avui divendres es posarà, per tant, així i d'aquesta manera, el punt final en aquestes negociacions de les condicions d'aquest ERO a Cemex.
Gràcies, Domènec. Després tornarem una altra vegada al Canal Ràdio per a parlar de qüestions doncs, una mica més lúdiques. Ara, i després d'aquesta primera notícia de portada, sí que volem fer referència doncs, a una notícia que ens sembla també força interessant, sobretot per aquesta solidaritat que estan mostrant alguns ajuntaments i alguns altres ens al territori amb els seus treballadors. L'últim que coneixem és que els consellers de la Terra Alta han renunciat a la seva paga extra de Nadal i es rebaixaran un 7% les indemnitzacions. El ple del Consell Comarcal de la Terra Alta aprovava per unanimitat la renúncia a la paga extraordinària de Nadal dels consellers amb dedicació exclusiva i parcial. La partida que estava destinada a aquestes remuneracions i que amb la mesura no en farà ús l'ENS ascendia a un import total de 8.043 euros. Així mateix, el ple aprovava la renúncia del 7% de les indemnitzacions que reben la resta de consellers comarcals que formen el plenari de la corporació en concepte d'indemnitzacions per assistències. El govern de Convergència i Unió i el Partit Popular ha justificat la mesura per considerar oportú equiparar les condicions retributives dels càrrecs polítics que tenen dedicació amb la dels funcionaris i treballadors. En el cas dels consellers que reben indemnitzacions per assistència, la retallada del 7% s'aplicarà en el darrer abonament de l'any en curs. Els romanents generats per aquestes renúncies de retribucions i indemnitzacions per part dels consellers comarcals es destinaran a actuacions d'assistència benèfica en l'àmbit comarcal.
I com deia, el Consell Comarcal de la Terra Alta no és l'únic ens que es solidaritza amb els seus treballadors. A part d'altres que ho han fet abans, ara coneixia avui que també l'Ametlla de Mar, l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, es solidaritza amb els seus treballadors i també renuncien a la paga de Nadal, tal com explica també en aquesta crònica des de la Cala Ràdio, des de l'Ametlla de Mar, Olga Tomàs.
Els regidors de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar han acordat solidaritzar-se amb els treballadors municipals i han decidit deixar de percebre la paga extraordinària de Nadal. De fet, els regidors que no tenen dedicació exclusiva i, per tant, que no reben la paga extra, es reduiran la nòmina del desembre en un 7,1%. Aquest percentatge respon al còmput anual de rebaixa del sou que se'ls aplicarà als treballadors. Aquesta iniciativa la realitzaran els regidors de l'equip de govern i també de l'oposició. Andreu Martí és l'alcalde de l'Ametlla de Mar.
Tots els membres, tots els representants, en tot cas és la proposta que fem, que vam fer i que s'haurà de referendar, però que ja vaig avançar i en aquest cas ho puc dir ara públicament, que des de l'equip de govern doncs, hi haurà aquesta solidaritat o aquesta renúncia a poder cobrar la paga extra de Nadal, la part proporcional que cadascú ha de cobrar. I veig que és una manera també de fer pinya, si ho podem dir així.
Aquest acord dels regidors s'ha realitzat per tal de donar suport als treballadors municipals, tal com comentava l'alcalde de l'Ametlla de Mar, que a causa de la crisi han rebut congelacions reiterades de sou i retallades. Tot i que la decisió del govern central de treure la paga extra dels treballadors públics no inclou els càrrecs polítics.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La propera referència informativa ens arriba des d'Amposta. En aquest municipi sembla ser que estan enllestint els detalls d'una nova edició de Fira Amposta, una mostra que aquest any presenta una novetat, la primera Fira de la Emancipació i de la Joventut. Almenys així ho explica des d'Amposta Ràdio Manel Ramon.
Doncs efectivament, cada cop és més a prop la 52a edició de la Fira Multisectorial de la ciutat d'Amposta, que en aquest any s'inaugurarà el proper dia 5 del mes de desembre i on el Dia de la Comarca tindrà com a protagonista Amposta. Però el més destacat d'aquesta nova edició, d'aquesta 52a edició de la Fira d'Amposta, serà la primera edició del que s'ha dit la Fira de la Joventut i de la Emancipació de les Terres de l'Ebre. Aquesta mostra, que estarà inclosa en Fira Amposta, compta amb el suport de la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament d'Amposta. Aquest vol ser un fòrum d'emancipació juvenil que en dues línies de treball, tot un seguit d'activitats, xerrades, conferències, experiències, per tal de treballar amb els joves les seves sortides cap a l'emancipació. Una altra línia es basa en una mostra expositiva d'agents que treballen en favor de l'emancipació. El responsable de Fira Amposta, el president del patronat, Josep Manel Ferrer Aixendri, ens parlava d'aquesta iniciativa, d'aquesta nova iniciativa de la Fira Ampostina.
Se mos va brindar l'oportunitat de fer la Fira de la Joventut i la Emancipació, que diuen. O sigui, és de donar instruments als joves per a poder ells establir-se per seu compte, poder tindre pues, bueno, algunes oportunitats, saber quin tipus d'ensenyament o quin tipus de preparació han de tenir, quin tipus d'ofertes de treball hi ha, i, bueno, i tot això pot permetre que els joves pues, bueno, puguen sortir ja de la casa paterna o puguen bueno, establir-se pel seu compte i puguen pues, inclús organitzar una família o el que sigui. Bueno, i dins de lo que és la Fira Amposta, la Fira de Maquinària Agrícola tradicional, pues aquest any incorporem a la Fira de la Joventut i l'Emancipació, que es diu, i bueno, jo espero que l'afluència dels joves en aquesta ocasió sigui pues, superior, perquè la veritat és que falta estímuls d'este tipus i crec que tindrà pues, bona acceptació i que els joves trobaran oportunitats per a tirar endavant.
Per la seva part, Eros Esquerré, que és el regidor de Joventut, ha afirmat que la voluntat és que la fira sigui un punt de reflexió per als joves. Per cert, que per en aquesta primera edició de la Fira d'Emancipació, Fòrum sobre la Emancipació Juvenil, s'ha dissenyat un stand basat en el concepte de la reutilització.
Segona cursa Sant Silvestre a l'Aldea 2012. El dia diumenge 30 de desembre. La sortida de la cursa i de la marxa serà a les 10 hores. La cursa constarà de 10 quilòmetres i la marxa de 6 quilòmetres. Tota la informació per a les inscripcions la trobaràs al telèfon del Casal de Joves de l'Aldea. 977 45 19 61. 977 45 19 61. De les 17 hores fins a les 21 hores. La data límit de la inscripció és el dia 27 de desembre del 2012 i el preu de la inscripció és de 5 euros. Recorda, el diumenge 30 de desembre tens una cita a l'Aldea amb la segona cursa de Sant Silvestre.
L'informatiu Emute.
Continuem ara parlant d'obres, concretament les que han començat per ampliar les escoles del municipi de Santa Bàrbara. Les obres d'ampliació de les escoles de Santa Bàrbara començaven uns dies enrere amb els treballs de fonamentació dels terrenys on s'han d'ubicar les 5 aules prefabricades amb les que l'escola Jaume Balmes ha de guanyar aquest espai que fa temps reclama després d'haver tingut que prescindir d'espais com la biblioteca per ubicar-hi els alumnes que l'escola ha anat acollint els darrers anys. Els treballs els està duent a terme un equip de la Brigada d'Obrers Municipal per construir els fonaments i les bases on s'acollaran les aules. Alfred Blanc, regidor d'Ensenyament Planer, reconeixia que l'efecte primer pot resultar desagradable estèticament, però que per això després es millorarà amb l'equip d'interioristes que s'encarregaran dels acabats, assegurant que el resultat final és pràcticament idèntic al d'una aula convencional. L'escoltem.
Bueno, això són uns, la paraula ho diu, unes, com unes caixes prefabricades, no? Ara la feina és fer la fonamentació, fer la base, i arribarà un dia que nosaltres vam dir que fora en dissabte, perquè arribaran 11 o 12 tràilers en les 11 o 12 caixes que s'han de posar allí, en una grua immensa que ho traurà del camió i ho deixarà al seu lloc. Vale? aquesta serà la feina més voluminosa, no? Això queda molt feo, diguéssim, no? Molt mal acabat, no? Però llavors està la feina dels interioristes i dels arquitectes especialitzats doncs per a donar-li un acabat lluït, un acabat digne i un acabat alegre per a la utilitat que se li ha de donar.
El regidor explicava també que aquesta ampliació significarà poder disposar de 5 aules més destinades al cicle d'educació infantil, equipades amb lavabos interiors i que ocuparan una superfície aproximada d'uns 350 metres quadrats del pati d'esbarjo. Amb aquesta ampliació s'aconseguirà deslliurar 4 espais de l'edifici actual amb la intenció de destinar 2 d'aquestes aules a menjador i les altres al servei que decideixi el claustre de professors de l'escola.
En principi, les aules prefabricades, la idea inicial és que siguin per a gent d'educació infantil, perquè totes porten els seus lavabos incorporats i allí van 5 aules, 4 aules grans i una de més petita, que en principi li van dir despatx, però que, bueno, que es podria utilitzar per a altres coses. Penso que allí haurien d'anar 4 aules d'educació infantil. Llavors, deslliurem de l'edifici antic 4 aules que ara estan ocupades. Vale? Idea inicial, també, de 2 fer-ne una i fer un menjador. Vale? O sigui, tombar el barandat que hi hagi al mig o el que hi hagi de separació i allí ubicar un menjador en algun pedrís i els estris necessaris per a calentar el menjar i per a rentar els plats posteriorment i tot això. I llavors encara ens queden aules, més aules lliures a l'edifici gran. Allí què s'hi posarà? Pues això ja m'imagino que és una mica decisió del claustre o de la direcció del centre.
El cost d'aquesta ampliació de les escoles planeres és compartit entre l'Ajuntament de Santa Bàrbara, que aportarà 20.000 euros, i el departament, que es farà càrrec de les infraestructures i l'equipament. I seguint encara en temes relacionats amb obres, anem a parlar d'urbanisme, precisament, que ha recomanat al Perelló a renunciar a l'àmbit dels Pinarets per tirar endavant el seu POUM. L'Ajuntament del Perelló haurà de rebaixar les previsions de creixement que plantejava inicialment el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal que s'està tramitant al municipi. La Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre ha estudiat el document prèviament a la seva aprovació provisional i ha recomanat a l'Ajuntament perellonenc que renuncie a l'àmbit dels Pinarets, al nord del municipi, on es preveien construir uns 1.600 habitatges. En total, el POUM preveia doblar la població, passant dels 3.300 habitants actuals als 7.300 i la construcció d'uns 2.600 habitatges nous. Urbanisme creu que les previsions de creixement residencial són exagerades i s'han de reduir les densitats d'habitatge. El director general d'Urbanisme, Agustí Serra, era qui explicava aquestes recomanacions. L'escoltem.
De fet, és un POM que fa una proposta, sobretot pel que fa als creixements residencials, poder una mica exagerats. De fet, el Perelló, perquè tingueu una, bueno, perquè tingui una proporció, avui té aproximadament uns 3.300 habitants i amb aquest POM fa una previsió de creixement en nombre d'habitants de pràcticament 7.300. Per tant, doncs, bé, és més que doblar l'actual població. Ens sembla que és una previsió de creixement i d'ocupació de sòl excessiva. Per tant, el que els hem dit és que han de reduir superfície de sòl de creixement residencial.
Per tal d'adequar-se a les previsions que recomana Urbanisme, el director general, Agustí Serra, també proposava a l'Ajuntament del Perelló a desclassificar l'àmbit dels Pinarets on les normes subsidiàries ja havien previst el seu desenvolupament urbanístic, però que mai s'havia arribat a fer. Eliminant aquest àmbit ja redueix en molt la densitat d'habitatges, assegurava Serra.
Tens alguna habilitat artística? Cantes, balles, ets un virtuós d'algun instrument o tens ànima de showman? Si és així, apunta't al segon concurs de talents de les Terres de l'Ebre. El guanyador rebrà un premi de 200 euros en metàl·lic. Sí, 200 euros en metàl·lic. Dissabte, dia 15 de desembre, a partir de les 9:30 de la nit, a la sala de la Societat a l'Ametlla de Mar. Segon concurs de talents de les Terres de l'Ebre. Preu de l'entrada solidària, 3 euros a favor de la Marató de TV3 dedicada al càncer. Apunta't i deixa'ns les teves dades a l'adreça concursdetalents@gmail.com. data límit el 12 de desembre. Ja ho saps, concursdetalents@gmail.com. Col·laboren l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar i la Societat Cultural Esportiva i Recreativa de l'Ametlla de Mar amb el suport de MUTE, emissores municipals de les Terres de l'Ebre i l'Ebre Televisió.
L'informatiu de MUTE.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I obrim pàgina ara ja a l'aspecte més lúdic de la informació. Anem, tornem una altra vegada primer que res a Santa Bàrbara, perquè la passada edició de la Fira de l'Oli Novell de Santa Bàrbara va ser el marc escollit per presentar al municipi, i amb una xerrada-conferència força concorreguda, el llibre Bolets del Port, Matarranya, Maestrat, Terres de l'Ebre, una obra realitzada conjuntament per l'Associació de Micologia de les Terres de l'Ebre Bitxac i el grup de recerca científica Terres de l'Ebre, de la que, entre altres, en formen part els planers Ferran Royo, biòleg, i Álvaro Arasa, geòleg. Joan Moisés, president de l'Associació Bitxac, explicava que el llibre Bolets del Port, Matarranya, Maestrat, Terres de l'Ebre és un llibre específic per a que la gent del territori pugui conèixer el món dels fongs que poden trobar a les comarques que descriu la publicació i, sobretot, per poder identificar aquells que no són comestibles o fins i tot mortals. Els investigadors han pogut identificar fins a 900 espècies diferents de bolets després de 10 anys de treball i recerca que s'ha pogut dur a terme gràcies a la investigació conjunta de les dues entitats. Escoltem Moisés.
Tot correcte. En aquest cas hem pogut fer un llibre dedicat per a la gent del territori, perquè des de fa molts anys que estem intentant treballar en aquestes cosetes i ho demanava la gent. És un llibre en el qual hem pogut unir esforços en el que és el grup de recerca científica, que aquí a Santa Bàrbara també teniu gent del grup de recerca que ha fet també llibres de plantes del port, roques del port. Aquest any, en aquest cas, ens hem ajuntat les dues entitats i hem pogut tirar endavant els continguts que des de fa ja 10 anys que estem intentant classificar i identificar els bolets dels ports, que en tenim al voltant de 900 espècies. Vam fer una preselecció, imagina't, de 300 espècies i al final al llibre només han pogut sortir les 150 més principals, però l'objectiu que tu diguis abans, perquè la gent del territori, l'afició que hi ha aquí al territori, aquella gent que vulgui saber alguna coseta més, doncs té les seues fotografies, té les seues imatges, té les seues identificació, on surten i sobretot si són comestibles, són tòxics, inclús algunes d'aquelles que són mortals.
El llibre, en el que hi participen 11 autors, és una obra que consta d'una introducció explicativa fent un repàs general dels fongs i diferents grups, com es reprodueixen la morfologia dels bolets, així com els mites i la cultura acompanyats d'imatges en color i detall de les diferents espècies. I ho hem dit que tornaríem una altra vegada a Alcanar, perquè des d'Alcanar també ens proposen algunes activitats d'agenda, com l'espectacle infantil, que per aquesta tarda hi ha a la Biblioteca Trinitari Fabregat, on es presentarà la companyia Marduix, un torneig de futbol per a joves, de futbolí, per a ser més exactes, per a joves, demà dissabte, o les diverses propostes que per a tot el cap de setmana ha preparat la banda municipal per celebrar la festivitat de la seva patrona, Santa Cecília. Des d'Alcanar Ràdio, de nou, Domènec Ramal.
Què tal, Josep? Bona tarda. Així és, efectivament, des d'Alcanar hem de repassar avui l'àmplia oferta de propostes i activitats d'agenda que el nostre municipi s'organitzen coincidint amb el cap de setmana. Començant per aquesta mateixa tarda, a la sala infantil de la Biblioteca Trinitari Fabregat hi haurà l'espectacle familiar Meitat tu, meitat jo, un espectacle que s'encarregarà de representar la companyia Marduix a partir de les 6 de la tarda. Tal com ells mateixos reconeixen, l'espectacle Meitat tu, meitat jo està inspirat en les poesies de Joana Raspall i, evidentment, tot i tindre un caire infantil, accepta perfectament també el públic adult. D'altra banda, hem de passar també pel casal jove, on demà dissabte la regidoria de joventut del nostre ajuntament ha organitzat un torneig de futbolín per a nois i noies a partir de 12-13 anys fins als 30 aproximadament. Les inscripcions es podran fer fins a 30 minuts abans de començar el torneig, que s'iniciarà oficialment a les 7 de la tarda al casal jove mateix. Inscripcions gratuïtes i premis també per a les parelles guanyadores d'un torneig de futbolí que és la primera de tota una sèrie de propostes i activitats que al llarg de les properes setmanes la regidoria de joventut ha preparat al casal jove per als joves de la nostra població. També avui divendres llibres hem de destacar aquesta concentració en contra de la guerra i el genocidi contra el poble palestí a Gaza, una concentració de protesta que a partir de les 5 de la tarda es farà a la plaça Lluís Companys, a la vora mateix del pavelló poliesportiu. I per acabar, destaquem tota l'àmplia oferta que en este cas la banda municipal de música i la seva banda juvenil han organitzat per aquest cap de setmana per celebrar la festivitat de la seua patrona. Una activitat que aquesta mateixa nit començarà ja després de l'assaig en general amb la celebració dels tornejos de guinyot i parxís al bar Moreno. Demà dissabte, durant tot el matí, hi haurà jocs infantils per als més petits a les instal·lacions del Col·legi Joan Baptista Serra i a partir de les 4 de la tarda començarà la cercavila pels carrers de les cases per tal de recollir les tres noves incorporacions a la banda. Tot seguit, al Canà hi haurà també una cercavila per recollir en este cas pels seus domicilis els 6 músics que enguany s'incorporen a la banda i ja a les 7 de la tarda s'ha prevista la celebració al Centre Cívic del concert que protagonitzaran la primera part la banda juvenil i en la segona la banda municipal de música d'Alcanar. Tots dos estaran acompanyats també als cants finals de la coral infantil Estels del Sud. Dissabte a la nit hi haurà un sopar temàtic, enguany inspirat en els Picapedra, i per últim l'activitat de diumenge al matí consistirà en la tradicional despertada i cantada que a ritme de cercavila els membres de la banda faran pels carrers de la població per posar el punt final amb un dinar de germanor que a les 2 del migdia s'ha previst de celebrar al Centre Cívic. Un dinar de germanor després del qual hi haurà una sessió de ball a la qual està convidat tot el poble.
I la proposta informativa que ens arriba des de Deltebre també està enmarcada dintre de les activitats d'aquest cap de setmana, perquè Deltebre acull el lliurament del circuit Running Series Terres de l'Ebre, el lliurament dels premis de les 10 curses de 10 quilòmetres que s'han vingut duent a terme durant aquesta temporada. Qui ho explica des de Ràdio Delta és Lluïsa Bertomeu.
Amb la cursa del pont es posava punt i final a la segona edició del circuit Running Series de les Terres de l'Ebre. Des del mes de març i fins ara al novembre han esdevingut un total de 10 curses de 10 quilòmetres que s'han realitzat en posta a les cases d'Alcanar, Horta de Sant Joan, Camarles, la Pobla de Massaluca, l'Ametlla de Mar, Jesús, la Galera, Tortosa i Deltebre. I és precisament a Deltebre on tindrà lloc el lliurament de trofeus passat demà divendres. Es lliurarà trofeu als tres primers de les categories absoluta masculí i femení, als tres primers de les categories sènior, veterà 1, veterà 2, sub-23 i màster i un rècord de participació a tots els corredors o corredores que hagin completat les 10 curses del circuit. L'acte comptarà amb la presència de Roger Roca, campió del món de dualó, tal i com explica el director de Running Series Terres de l'Ebre, Rafael Flores.
Pues este divendres a la sala d'actes de la biblioteca del Tebre se celebrarà el que serà la segona entrega de premis del circuit Running Series Terres de l'Ebre de curses de 10 quilòmetres d'asfalt. Del Tebre, al ser l'última prova, com sabeu, fa 2 setmanes vam celebrar la cursa del pont, serà l'escenari per a fer aquest lliurament de premis. Comptarem amb la presència del campió del món, de duatló i diverses vegades campió de Catalunya i d'Espanya de mitja marató, Roger Roca. Per tant, des d'aquí, animar-vos a tots i no res, esperem que mos ho passem més que bé.
Acte de lliurament de premis d'aquesta segona edició del circuit Running Series Terres de l'Ebre. Aquest divendres, al Saló d'Actes de la Biblioteca de Deltebre a les 8 de la tarda.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I per acabar, doncs, hem de parlar, malauradament, una vegada més, d'aquesta porta d'entrada de haixís, que sembla ser que és el Delta de l'Ebre, perquè quan fa pocs dies coneixíem la notícia d'una operació doncs, important contra el tràfic d'estupefaents, ahir mateix també coneixíem que agents de la Guàrdia Civil han interceptat de nou 2 embarcacions quan es disposaven a descarregar haixís en un punt proper a la platja de la Rabassa, Sant Carles de la Ràpita. En l'operació s'han detingut 6 persones i s'han intervingut 2.226 quilos de haixís, un vehicle, una motocicleta, una pistola i diversos telèfons mòbils. I els agents van detectar a través d'un sistema de vigilància exterior l'aproximació de les embarcacions a la costa i la descàrrega de la mercaderia en una furgoneta. Els detinguts són de nacionalitat espanyola, marroquina i xilena i alguns d'ells tenien ja antecedents per narcotràfic. Doncs així hem de posar avui el punt final en aquest temps d'informació que les emissores municipals a les Terres de l'Ebre els ofereixen cada dia de dilluns a divendres. Avui és divendres, precisament, i per això ens despedim no fins a demà, sinó fins al proper dilluns. Gràcies per haver escollit aquesta emissora, com els deia al principi. Esperem que gaudeixin, doncs això, de lo millor de la ràdio durant aquestes properes hores. I fins al proper dilluns. Bona jornada. Saben que sempre tenen a prop una emissora municipal, una ràdio de proximitat. Aquesta.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.